Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui us donarem a conèixer en quin moment es troba la candidatura que s'ha presentat a Madrid per tal que el paisatge del Priorat sigui reconegut com a paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània, patrimoni mundial per la UNESCO.
La entitat Prioritat, nascuda el 2007, aglutina el teixit socioeconòmic i cultural del Priorat, entorn als valors del paisatge cultural de la comarca, amb l'objectiu de tirar endavant la candidatura a paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània. La entitat compta també amb els suports del món polític i acadèmic. Els valors que sustenten la entitat i el projecte de candidatura marquen la pauta i són els pilars bàsics que han de fomentar el model propi de desenvolupament socioeconòmic per la comarca.
Aquest projecte que es va presentar a Madrid, doncs volem saber una mica com està ara actualment tot el procés, i per això tenim amb nosaltres a Roser Bernet, que és la coordinadora de l'associació Prioritat. Bon dia, Roser.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ja està entregat aquest projecte a Madrid i s'ha aprovat, segons tinc entès.
Sí.
I a partir d'aquest projecte competia amb altres projectes o només es va presentar aquest?
Bé, el tema de les presentacions de candidatures a la UNESCO no és un tema competitiu. Tot i que sí que és veritat que els estats tenen un número determinat, no poden presentar totes les candidatures que vulguin. En principi, fins ara, es podien presentar dues candidatures per any i per estat, sempre que una fos de paisatge. Això l'any que ve serà l'últim any que es podrà fer, i a partir d'aquell moment segurament que només en podran presentar una, o potser fins i tot menys, determinats països, perquè el que vol la UNESCO és equilibrar una mica a la llista del patrimoni mundial que hi hagi representats de tots els països, i l'Europa occidental acapara molt, com acostuma a fer. I per tant, doncs, enguany nosaltres ens vam presentar el dossier el mes de febrer al Consejo del Patrimonio, no, al Grupo de Trabajo, que són els tècnics de les comunitats autònomes que decideixen, fan un informe, diguéssim, als polítics que ho han de decidir, que és el Consejo del Patrimonio Histórico. En aquell moment, al febrer, nosaltres vam demanar que ens donessin uns mesos més perquè ens faltaven acabar de completar unes coses. Es va acceptar i llavors es va presentar el mes de setembre. A finals de setembre vam anar a Madrid altra vegada a la reunió del grupo per presentar les millores que havíem fet, i el dia 6 d'octubre es va reunir el Consejo del Patrimonio Histórico a La Rioja, a Santo Domingo de la Calçada, i vam anar amb el president i el vicepresident del Consell Comarcal, perquè s'ha de dir que la candidatura la coordina Prioritat des del punt de vista més tècnic, però la impulsa des de ja fa anys Prioritat, el Consell Comarcal i la Diputació de Tarragona. I bé, doncs el dia 6 d'octubre ens van dir que endavant. Vull dir que juntament amb una altra candidatura que ja s'havia presentat i s'havia aprovat al febrer, que és el Risco Caído de Canàries, que és un paisatge cultural també, amb molta càrrega simbòlica de pel que fa a les cultures, diguéssim, autòctones de la originàries de l'illa, i és també, des del punt de vista geològic, una cosa bastant especial. Doncs ells i nosaltres seran les candidatures que es presentaran el mes de gener a la UNESCO.
Ostres.
Molt bé.
I s'escollirà només una d'aquestes?
No, això que deia, que he començat a explicar abans. La UNESCO posa aquest número màxim, diguéssim, per estat, però totes les que es presenten, si estan bé, s'inscriuen. Vull dir, no és que només n'inscriguin una o dos. No. Totes les que es presenten i que estan bé s'inscriuen. Si es presenten i no estan bé, doncs perquè un cop presentat a la UNESCO, això és que es presenta a finals de gener, cada any a finals de gener es reben les candidatures. Durant tot l'any, des d'aquest gener fins a durant tot l'any, 2018 en aquest cas, la UNESCO, via les organitzacions que té, que l'assessoren, que són ICOMOS, que és una entitat internacional, que no sé què volen dir les cicles, però que és estar a tots els països i són els que assessoren la UNESCO per temes de patrimoni cultural. I després una altra entitat que es diu UICN, que tampoc no sé què volen dir les cicles, que són els que les assessoren en àmbit de patrimoni natural. Nosaltres és possible que ens estudiïn els dos, però sobretot ICOMOS. Llavors, ICOMOS es mira el dossier, se'l llegeix, se l'estudia bé, comença a prendre notes dient les coses que no van, i a fer informes i a demanar més documentació, va fent informes i demanant més documentació, en aquest cas seria l'Estat. L'Estat ens ho transmetria a altres perquè ho féssim a altres la feina, evidentment. I després ve una missió d'avaluació, que se'n diu.
Hòstia.
A veure si allò que els hem explicat és veritat, doncs ho hem inventat. I fins al juny de l'any següent, és a dir, el 2019, no hi ha la reunió on es decideix, perquè la Convenció del Patrimoni Mundial, que són els que ho decideixen, es reuneix un cop a l'any, i sempre és el mes de juny, juny-juliol. Per tant, hi ha aquest decalatge.
O sigui que teniu aquests mesos, o sigui que tot i haver presentat aquest projecte a Madrid, que a Madrid us van fer modificar alguna cosa o...
No.
O sigui, el que es va presentar a Madrid, ells ja ho van acceptar tal qual. O sigui, si ara s'ha de rectificar alguna cosa, serà des de la UNESCO que us ho diran.
Sí, el que passa que vull dir, Madrid no ens va fer rectificar res en concret, però a Madrid, quan vas al grup de treball, que són els experts, més o menys, perquè jo diria que n'hi ha que no ho són gaire, però... el que sí que fan és la Direcció General de Patrimoni del Ministeri de Madrid i demana un informe amb un expert ICOMOS, en temes UNESCO, un expert anònim, és a dir, que no saps qui és, perquè faci un informe detallat, diguéssim. A part del que puguin dir les comunitats autònomes, etc., hi ha algú, diguéssim, que és especialista en temes UNESCO, que fa un informe. I aquest informe, doncs, bueno, et diu tota una sèrie de coses que són les que acostumes a tindre més en compte. I amb aquest informe, doncs, es valora molt el dossier, es valora molt la redacció del dossier, es valora moltíssim com s'ha fet, vull dir, de la manera participativa, de la manera que s'ha treballat tot el tema del pla de gestió, però també et diu els punts febles. I el que sí que han fet ha sigut, des de l'octubre fins ara, algun dels punts febles o de suggeriments que hi havia en aquest informe els hem incorporat. I això fa que encara, vull dir, que el dia 8 hi ha d'haver els totxos impresos i ben enquadernats i tot a la taula de la Generalitat, i encara estem acabant. Encara. Clar. I més a més, en festes entremig, anem una mica...
Però el 8 de què?
El 8 de gener. El 8 de gener, sí.
Ah, bueno, encara, falten uns dies.
Sí, no, el problema és que s'han d'imprimir, s'han d'enquadernar, és tota una caixa, amb uns volums, amb uns... Hi ha el pont, hi ha les vacances de Nadal, i etcètera, etcètera.
Sí, no, que és mala època.
Sí, sempre ens ho peguem amb una cosa o altra.
Però teniu ja algun indici, alguna... un comentari o alguna cosa que deixi intuir cap a on...
No, això no... No,
no es pot saber.
No, perquè a més no... Vull dir, és... A veure, l'informe de l'experto és molt interessant i diu coses que ja sabíem, però que està bé que te les diguin també, que és que la candidatura, tot i que està molt ben argumentada, està molt ben construïda, està lloent molt el dossier, però és una candidatura molt difícil. Difícil perquè la UNESCO està acostumada a rebre candidatures, doncs, de coses grandioses, de coses espectaculars, i nosaltres no és això el que presentem. I estem presentant una candidatura basada en uns valors que nosaltres considerem que tenen els valors excepcionals, universals que exigeix la UNESCO, però que no es basen en la grandiositat i en l'espectacularitat, sinó que en tot cas es basen amb el conjunt, amb el mosaic, que diem que és un mosaic agrari, mosaic mediterrani, amb el conjunt indissociable de moltes coses i sobretot d'una continuïtat d'un treball agrícola des de mil·lennis amb un model agrari que volem mantenir, amb un model que es tradueix amb un paisatge de l'esforç, que no és una cosa fàcil, i tot això, doncs, evidentment, no és el que la UNESCO està acostumat a fer. I l'informe de l'experto acabava amb una frase que deia: candidatura excepcionalment ben muntada, argumentada i desenvolupada, serà comprendida? Interrogant.
Perquè no hi ha cap altre model semblant amb algun altre país?
Bé, això és una de les coses, per exemple, que hi ha un capítol del dossier que es diu justificació de la inscripció. Uh-huh. I aquí tu has de justificar perquè tu sí i altres no. Però clar, els altres no, pot ser per moltes raons. Però una de les maneres que de justificar-ho, a part de que has de fer una declaració que se'n diu de demostrar la teva autenticitat, la teva integritat, el teu valor, hi ha un apartat que és l'anàlisi comparativa. A l'anàlisi comparativa tu t'has de comparar amb paisatges similars per veure què és el que tens de diferent, què és el que tu ofereixes. No es tracta tampoc de dir això ho tenim nosaltres i no ho té ningú més. Però el que sí que es tracta és de demostrar que el que nosaltres tenim encara no hi és a la UNESCO, encara hi ha un forat que nosaltres podem omplir. Perquè ens hem de comparar amb tots els paisatges que ja ho són i després amb alguns, doncs això, amb alguns que estan en llistes indicatives dels seus respectius països, i després amb altres països, sobretot de la nostra àrea. És a dir, que hem agafat, em sembla que en total són uns 17 o 15 o 17, ja no me recordo quants països, bueno, països, paisatges, de tota la Mediterrània, del nord i del sud. Mm. El més proper són la Terra Alta i les Garrigues, i els més llunyans, bueno, de l'àrea mediterrània en tenim molts, tant de Grècia, del Marroc, d'Itàlia, de Palestina, de Croàcia, de França, i després d'altres bandes del món que també toquen, però perquè estan a la llista del patrimoni mundial, però que són més diferents, diguéssim, no? Però una manera de demostrar és comparant amb els altres.
I ha influït el procés que s'està vivint ara aquí a Catalunya amb alguna decisió?
Jo diria que, si més no, públicament o explícitament, no. Però és tot el que puc dir. Pare, vam anar a Rioja el dia 6 d'octubre, que era un dia complicat. Feia 4 dies que havia passat el referèndum i, a més, estava a punt de convocar el Parlament per fer la declaració d'independència o no. Vull dir que era un moment complicat, però bueno, vam pensar que s'hi havia d'anar, perquè si no, en certa manera, era servir amb safata que ens deixessin a la cuneta. Oh, clar. I vam anar i tot va ser correcte. Hi va haver gent molt efusiva i gent que no ens va dir res, però vull dir, no hi va haver cap... No.
Ja, no us vau sentir incòmodes, tampoc. I en aquests moments quina feina li toca fer ara al territori?
Uf,
una mica és...
Ara és quan comença?
No, bueno, no, doncs, perquè mira que n'hi ha de feina feta.
No, a veure, aquí hi ha diverses coses. Per una banda, un tema que és el tema cabdal, que és el que hem dit des del primer dia, des del punt zero del primer dia, que és que la candidatura a la UNESCO és un objectiu a llarg termini que ens fixàvem perquè ens convenia per fer un camí. Que l'objectiu final no és la UNESCO per ella mateixa, no és tindre el reconeixement, que si el tenim i el tindrem, genial, però que si no el tenim, tot allò que hem fet fins ara ja no ens ho treu ningú, en molts sentits. Però el que sí que és evident és que ara... Nosaltres presentem aquest dossier on la segona part del dossier és el pla de gestió, és el sistema de gestió. I això no s'acaba, això és un model, és una proposta dinàmica, és a dir, que creix cada dia i que cada dia s'ha d'anar s'ha d'anar, diguéssim, modificant o renovant-ho, com sigui, de com volem gestionar el territori en tots els àmbits, perquè el paisatge el que fa és reproduir tot el que passa al darrere seu. Vull dir, no es tracta de tenir les façanes molt ben arreglades i que darrere no s'aguanti res. Per tant, l'actuació s'ha de fer darrere. Jo sempre vaig dient pel món que aquella frase del Ramon Folta, que el paisatge és el rostre del territori, si no tenim bona salut la cara ho demostra, per tant el que es tracta no és de maquillar-te ni de fer de cirurgia estètica, sinó de tenir bona salut, i el territori és igual. Per tant, ara ve la feina. Tot allò que hem dit que tant ens enlloa a tothom, que és, vull dir, ens conviden a anar arreu del món a explicar què estem fent i com ho hem fet, perquè la manera que s'està treballant del pla de gestió es valora molt, però això, vull dir, això perquè sigui real ha de continuar, i ara ve el moment de la veritat, perquè ara s'ha constituït de moment només formalment la que ha de ser la comissió del paisatge i la sostenibilitat, que és qui ha de produir l'ens que gestioni tot això. Per tant, tot allò que ens hem compromès a fer s'ha de fer, i això no només implica la gent del territori, implica sobretot a la gent del territori, però implica tothom, des del primer fins als governs locals, als governs comarcals, provincials, nacionals i d'allà on sigui, perquè hi ha molta gent que té competències damunt d'aquest territori i, per tant, han d'actuar en conseqüència del que han presentat i del que han firmat. Vam fer un dia una signatura formal d'un compromís, és que la deia, aquest compromís s'ha de complir. Vull dir, la nostra feina és fer que es compleixi.
I quines possibilitats veus de plasmar-lo en la realitat, això?
A veure, les possibilitats, com sempre, no són fàcils. Tot això és molta feina, i en aquesta comarca són poca gent. Per tant, doncs, hem de continuar treballant perquè la implicació de les persones, de les entitats i de tothom, doncs no minvi, sinó al contrari, pugi. Perquè hi ha moltes coses, i insisteixo, hi ha moltes coses que només que depenen de nosaltres, que es puguin decidir d'una manera o d'una altra a fora d'aquí. El dia de la reunió de la constitució d'aquesta comissió del paisatge de la sostenibilitat, hi havia representants de la Generalitat i de diferents departaments, a part de les DOs, de tota una sèrie de gent que és el que formen aquesta comissió. Clar, allà hi ha d'haver un compromís seriós, perquè quan marxin de la reunió, cadascú al seu departament ha de saber què ha vingut a fer i què ha de fer.
Sí, sí.
Perquè un dels que hi havia era el representant de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua.
Sí.
No podem presentar un paisatge cultural, patrimoni mundial, amb un riu que no té aigua.
Sí. Yeah.
No? Amb una candidatura que es diu Priorat Montsant Siurana, i que està basada en la vall del Siurana, en les conques hídrica del Siurana. Per tant, aquesta és la primera pedra a la sabata sèria.
Okay.
I el que no podem fer és que vinguin els avaluadors de la UNESCO l'any que ve i es trobin això, perquè ens diran que els hi han pres el pèl i tindran tota la raó del món. Per tant, aquest és un tema important. Un altre tema important és una pedrera que està entre el Marroig i els Guiamets, que finalment ha guanyat el contenciós Unilan i que no se sabem què passarà. Però hem de ser conscients que si apostem per un determinat camí, hem de ser coherents, perquè si no s'hi val, tot no és compatible.
Yeah,
yeah. I hi ha coses que clamen al cel, per tant, feina, no patiu, que no em faltarà.
És el que volia preguntar, no? De quins punts conflictius hi ha a la comarca que van, diguem-ne, una mica en contra del projecte, no?
No m'hi he pensat a la pregunta.
Ja.
Això són punts concrets i conflictius, però hi ha un altre punt que potser que és preocupant, bueno, que és sempre preocupant al Priorat, que és el que dèiem de la manca de que són pocs, de la demografia no ens juga a favor, perquè això implica un problema seriós de relleu generacional. En el conreu de la terra, per exemple.
Sí.
I clar, si nosaltres presentem un paisatge agrícola, sense pagesos no hi ha paisatge agrícola. Per tant, aquest és un tema molt important. Per això el dissabte passat es va fer, ja s'han fet algunes jornades, se continuarà treballant amb aquest tema, perquè és una de les peces clau del pla de gestió. és la gestió de l'espai agrari, perquè aquí tenim damunt de la taula models diferents de gestió de l'espai agrari. Una cosa és el model propi d'aquí, que és de la petita explotació, d'aquesta relació molt íntima entre el pagès i la seva terra, i una altra seria tirar cap a models més d'agroindústria, més de monocultiu, més de grans propietats, més de propietats grans i de propietaris de fora, etc, que això canvia el model i canvia el paisatge, per tant. Per tant, això és una de les prioritats, també, perquè això no és fàcil. I per això hi ha aquestes propostes de mirar d'establir sistemes de bancs de terres o de garantir el relleu per continuar mantenint el mosaic, que és el que nosaltres pretenem, el mosaic, no monocultiu. El mosaic. El mosaic és el que ens dona diversitat i el que ens dona valor, també.
Clar. Bé, després d'haver elaborat tot aquest projecte, segur que heu tret conclusions interessants i que han sortit moltes coses de la comarca que es desconeixien.
Uf! Sí, i això una altra feina que tenim, el problema sempre és el mateix, això que dèiem de la manca de capacitat de fer tot el que s'hauria de fer perquè falten recursos de tota mena i humans també. Quan a vegades anem a algun lloc i algú pregunta quins són que reportarà la declaració de la UNESCO i tota la pesca, a nosaltres ens agrada sempre dir que de fet ja hi ha beneficis, ja hi ha uns quants, algunes coses molt palpables. Per una banda, hi ha el fet aquest del dossier, el dossier que s'ha hagut de fer de candidatura, que és un dossier molt complet, molt complex, i que s'ha treballat, s'ha estudiat molt a fons coses que no estaven estudiades de la nostra comarca perquè no s'havien estudiat, i tu, Dolors, ho saps perfectament perquè ets la mare de la redactora de la part de geologia. Per tant, aquesta feina de coneixement, de descobriment i de redescobriment, i des d'un punt de vista, d'un enfocament acadèmic, de tota la nostra realitat física, natural, social, històrica, cultural, això sol ja, bueno, això ja paga moltíssim tota la feina, perquè això el que feia, a més, és obrir finestres de coses que encara es pot anar més enllà, no ho hem acabat ni pensaments, perquè, però com, que ja n'hem extret moltes de coses, i això, si tenim capacitat i si tenim recursos, això s'ha de poder traduir en publicacions, s'ha de poder traduir en moltes coses. Això per una banda. I per altra banda, aquest aprofundiment també és el que et serveix per fonamentar els valors. Perquè tu pots tindre d'una manera intuïtiva o fins i tot emocional una idea de que tenim uns valors, però quan els hem de concretar costa més. Sí. Tot aquest estudi, diguéssim, t'ajuda a fonamentar-ho i a més a relacionar moltes coses, a saber que la geologia que està a la base, per mi ha sigut una de les descobertes, el tema de la geologia, es tradueix en totes les capes i les edats i les que vulguis de la vida que passa en aquest territori, la geologia hi és. I llavors, tot això és molt ric i molt interessant, i t'obri 50.000 camins, que el problema és que no tenim capacitat de seguir-los tots. I després, tota la part de a partir d'aquests valors, de ser capaços de posar-nos d'acord amb els valors, que això és com s'ha enfocat el tema del pla de gestió. Més que no pas de dir, bueno, farem unes normatives, farem un no sé què, farem un no sé quantos, i posar-ho a discutir a la gent si els interessa o no els interessa. Sí. Vam considerar que la millor manera de treballar el pla de gestió era començant per posar-nos d'acord en els valors. Amb les reunions que s'ha fet amb tots i cadascun dels ajuntaments de la comarca, menys un, hem començat per aquí, ara hem de fer la segona part, que és anar als pobles, perquè fins ara només ho hem fet amb els consistoris, perquè no teníem temps material per fer-ho amb tot. Quins són els valors de cadascú? Si ens posem d'acord en quins són els valors, després
és més fàcil.
Mirarem com els gestionem. Si comencem a posar-nos a la taula, al voltant de la taula, per parlar dels interessos, serà molt més complicat d'arribar a acords. Sí. Per tant, doncs, però clar, això no s'acaba mai. I aquí estem.
Sí. Bé, nosaltres també ens han avisat ja que ens hem passat, que ens hem passat
una mica
el temps. I hem de deixar aquí.
Doncs ho
deixarem
aquí.
Però com que això va per llarg, doncs tindrem ocasió un altre moment, no, Roser?
Oh, i tant.
Perquè ens vinguis a explicar com va seguint el tema.
Sí, hauríem de demanar a Ràdio Falset un programa especial cada X temps per anar explicant, potser
clar,
seria una bona cosa també,
sí,
però allò que dèiem
ja
de la...
Clar, perquè penso que són coses molt, molt importants per la comarca i val la pena que tothom
bueno,
sàpiga
que si
una
no,
mica el que s'està fent, no?
És que si la gent no li interessa i no ho veu amb això, no té cap sentit fer-ho.
Clar, clar, clar. Doncs bé, nosaltres acabem aquí el programa El Planeta. Us donem les gràcies per haver compartit aquest moment amb nosaltres. Li donem les gràcies a la Roser per haver-nos donat tota aquesta
gràcies.
Informació. I ara us deixarem amb l'informatiu, amb el Manel Sales. L'Andreu, jo mateixa, la Dolors, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana. I com que ja no ens veurem abans de festes, doncs ja aprofitem per desitjar-vos unes bones festes.
Bones festes.